Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 9:03 i comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí, de Sant Cugat.
Avui, programa 143, segon de la cinquena temporada del Nitrat. Entrats de ple en la tardor i amb ganes de fer-nos molt pesats per omplir casa vostra i casa nostra de les nostres calories habituals.
Si ens ho permeteu, farem un repàs del que ha sigut aquest 42è aplec de la Sardana Sant Cugat i també la Marató per la Democràcia amb la coordinadora d'entremesos, a més d'un cara a cara patronal, si realment el podem fer, perquè encara no n'estem segurs del tot.
Sí, sí, avui som poquets.
Molt poquets.
I ja sabeu que si voleu comentar-vos com de joiosa ha sigut la vostra setmana o la vostra participació en la sedició, sapigueu que teniu totes les nostres vies obertes. Si no ho voleu fer pel Twitter, a @radionitrat o bé a Radio Nitrat al Facebook. Ens podeu trucar a la ràdio al 93-65-15-87 o 93-65-15-88.
I amb tot això ja veieu que ens endinsem amb un repàs de l'actualitat i de l'agenda que se'ns tira a sobre.
Què és notícia?
La coordinadora d'entremesos es mulla pel referèndum.
Doncs sí, les entitats han omplert aquest diumenge a la plaça d'Octavià en un gran acte unitari en favor del referèndum i contra la repressió de l'Estat, que ha conclòs amb un gran ball de germanor amb el grup Mediterrània primer i l'entitat sardanista després, amb una gran participació de veïns de Sant Cugat.
I gran èxit de participació en l'aplec sardanista de Sant Cugat.
Les dansaires van tornar a omplir la plaça d'Octavià aquest diumenge al so de quatre grans cobles dels Països Catalans. Des de les 10 del matí, les cobles Mediterrània, Mil·lenària, Juvenívola de Sabadell i Principal del Llobregat van fer puntejar de valent els santcugatens fins ben entrada la tarda. I per parlar-ne, tenim a Gina Nebot, de l'entitat sardanista de Sant Cugat. Bona nit, Gina.
Bona nit.
Pregunta ja clàssica i òbvia. Com ha anat aquest 42è aplec?
Doncs molt bé, molt contents. Estem molt contents i això va anar fantàsticament bé. Home, el temps ens va acompanyar, què més volem?
Sí, perquè això és un fet important, eh? Que el temps acompanyi amb un aplec de sardanes perquè és, sempre és més agradable que es pugui fer a l'aire lliure, evidentment.
Oh, i tant, sí.
Molt bé. Va bé. Les cobles convidades són cobles de renom. Com les contacteu? Com les contacteu, aquestes cobles, perquè vinguin a l'aplec?
Doncs, de fet, la majoria ja fa molts anys que venen i, bàsicament, d'un any per l'altre ja es guarden la data. Però això, si no, és a base de moure'ns per aquest món dels aplecs i les ballades, anar escoltant les cobles i també conèixer una mica els components, aquests músics, i parlant amb ells. I llavors tenen tots una agenda molt apretada, però es tracta de preguntar i veure si tenen disponibilitat per al dia que nosaltres fem l'aplec.
Està bé. Parlaves de moure's pels aplecs. Sí. Us bellugueu molt durant tota la temporada?
Home, la veritat és que s'ha d'intentar, perquè en realitat tot això és un mundillo, però que està repartit per tot el territori català. Llavors, perquè l'activitat d'aquí sigui una activitat potent i compartida, diguem-ne, amb els sardanistes d'altres poblacions, doncs has d'anar com a entitat també a les altres poblacions, a veure què es fa allà i compartir també el que fem nosaltres a Sant Cugat.
Heu canviat alguna cosa de la plec aquest any o sempre manteniu més o menys...
Sí, l'estructura general sempre es manté.
Sí.
De fet, el canvi més important ja es va fer l'any passat, que va ser, diguem-ne, canviar el que li diem el tiratge de la sardana. Que en lloc de fer-les de 10 tirades, que és el que és, era tradició i encara és una cosa molt arrelada a les comarques gironines i per allà de l'Alt Empordà, les vam fer més curtes i les hem fet de 7 tirades, que és el que aquí a Barcelona, doncs, diguem-ne, es porta més. I això permet que es toquin més sardanes, hi hagi més varietat.
D'acord. Més o menys, sabeu quanta gent hi va participar en aquest aplec d'enguany?
Doncs no t'ho sabia dir. La veritat és que els números exactes són molt complicats,
sí.
Però a quarts de 9 del vespre érem segur unes 400 persones a plaça.
Déu-n'hi-do.
Al llarg del dia doncs, va variant.
Clar. Hi ha gent que arriba, no? Gent que marxa, suposo que hi ha una mica de moviment.
Sí.
Abans parlàvem de les cobles, aquest diumenge va haver-hi un moment que les quatre cobles van interpretar una peça conjunta. Quina peça era?
De fet, jo, al matí va haver-hi una i a la tarda una altra.
Una altra, d'acord.
I les dues són sardanes d'aquí, de Sant Cugat. La del matí es diu Sant Cugat del Vallès, d'una compositora que és Pepita Llunell, i és una passada de sardana, és molt dolça. I a la tarda sempre en tenim una de molt alegre, amb moltes ganes de ballar i de picar de mans, que es diu l'Aplec de Sant Cugat, i aquesta no falla mai.
Evident. És habitual aquest moment en altres aplecs també que es facin aquests, no, aquesta peça conjunta?
Sí, sí,
sí. També en el programa hi apareixia un concurs. Qui va participar en aquest concurs d'enguany?
Doncs és un concurs de colles improvisades, que es diu, i això vol dir que des de primera hora de la tarda la gent que es troba a la plec, doncs entre ells fan grups, o fem grups, vaja. Llavors tu busques 12 balladors i balladores, o 10, depèn del que es pugui aconseguir, i vas i t'inscrius amb un nom de colla, i per això li diem colles improvisades, perquè es fan amb la gent que et trobes a la plaça.
D'acord.
I es fa un concurs pràcticament igual que si el féssim de campionat, però del poble.
Molt bé. Quantes colles s'hi van inscriure?
Doncs vam tenir 14.
Déu-n'hi-do.
14 colles inscrites, sí.
Molt bé. Molt bé, doncs ja per anar acabant, com encareu aquest curs en l'entitat sardanista?
Mira, la temporada sardanista, diguem-ne, que comença al gener i ara tot just ens estem posant amb el programa de l'any vinent. I no sabem ben bé què passarà. La idea és mantenir una mica l'aplec de l'any vinent i una ballada al mes, encara que sigui. Però no tindrem el programa tancat ja per el 2018 fins a finals de desembre.
Molt bé.
Així que de moment, sorpresa.
D'acord. Per altra banda, continueu fent, suposo que, els cursos de sardanes, no?
Home, i tant. Això ja comença el dilluns 2 d'octubre.
Sí.
Al vestíbul del Teatre Auditori, a partir de 8:45. Allà es fan cursets de sardanes per a totes les edats i a qualsevol nivell. Des dels que no en saben gens i volen aprendre, als que volen passar una bona estona i passar-s'ho bé.
Molt bé, doncs recordem que això començarà el dia 2 d'octubre, per tant, el dilluns de la setmana que ve.
Correcte.
Al vestíbul del Teatre Auditori. A partir de quina hora, ho recordes?
8:45 del vespre.
Perfecte. Doncs moltes gràcies, Gina.
A vosaltres.
Gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estoneta aquí al Nitrat. I... fins la propera i ens veiem, evidentment, per les places.
A plaça, perfecte. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon vespre.
Adéu, bon vespre.
Doncs bé, ja veieu, aquesta ha estat l'activitat dels nostres sardanistes d'aquí, de casa nostra, amb aquest 42è aplec sardanista que van fer aquest diumenge. Però, com dèiem, la coordinadora d'entremesos... Ah, no, el tindrem d'aquí un moment perquè em diuen que encara no podem comunicar amb ell. No hi ha cap problema. Ha arribat el moment, ara sí, que fem un repàs a l'agenda.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Ok.
I en aquesta secció, com sempre, que ara l'hem moguda al principi del programa, intentarem donar-vos a conèixer totes les andances que les entitats de Sant Cugat faran arreu del país durant aquesta propera setmana. En primer lloc, els castellers seran al Serrallo.
Els gausacs segueixen la seva cursa cap al 3 de 9 amb una nova sortida al barri marítim a Tarragona amb els xiquets del Serrallo aquest dissabte a les 17:30.
I els diables se'n van al mar.
Sí, sí, encara que sigui estrany, els diables de Sant Cugat seran aquest dissabte al correfoc del barri de la Barceloneta.
I com cada setmana us recordem...
que si voleu aprendre a tocar la gralla, l'acordió o altres instruments tradicionals, l'Escola de Música Tradicionals us espera tot el dia a la seva pàgina de Facebook, on hi podeu demanar tota la informació.
I sobre les altres entitats, dir-vos el que ja sabeu segur.
L'entitat sardanista us espera, com en parlàvem ara fa uns moments amb la Gina, el curs de sardanes avançat que fan cada dilluns al vestíbul de l'Auditori a partir de 8:45 del vespre. L'Esbar el podeu trobar al carrer Vallès número 51. El grup Mediterrània assaja dimarts i dijous a la nit a l'Institut Joaquim Pla i Ferreres, a la Casa de Cultura, i trobareu doncs, els bastoners els dijous i divendres a partir de les 8 del vespre. Els castellers assagen dimarts i divendres a partir de les 8 del vespre a la Canigó. I si voleu formar part de la família dels Diables, podreu trobar-los a diablesantcugat.cat.
Els gegants els podeu veure al claustre del monestir. I si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podeu adreçar-vos al web de la coordinadora www.tradicionalsantcugat.cat.
I bé,
ara doncs farem una petita pausa de la publicitat i després tenim una partida de botifarra amb la coordinadora, com abans us avançava la Bet. Fins ara mateix.
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
El teu fill juga a l'Olímpic? El Sant Cugat a la penya? Agafes estic amb la intensitat de la competició de l'hoquei? Remates amb el vòlei Sant Cugat?
Corres amb el futbol sala Sant Cugat per conquerir la porteria contrària? Bategues amb els atletes al club muntanyenc? Trepitges el tatami amb el club karate Sant Cugat?
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
T'entenem. Redacció d'esports de Cugat.cat. Passió per l'esport. Segueix-nos a Cugat.cat/esports, a Facebook i a Twitter, @Cugat.cat.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreix. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la cantant, i haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local. La música Guateque a Cugat.cat. A partir del 12 de setembre, tots els dilluns, a les 12 del migdia.
Estoy aquí, aquí.
Guateque Mania, música dels 60, 70 i 80 amb Josep Maria Planes. Guateque Mania a Cugat.cat.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
I bé, són les 9 i 17 minuts i donem la benvinguda via telefònica al nostre excel·lentíssim director general. Nacho, bon vespre.
Adéu, us guard, bona nit, com esteu?
Molt bé, i tu?
Aquí estupendos, com sempre.
Aquí estupendos, com sempre, no?
Avui com estan en aquest nitrat?
És un nitrat... Avui és un nitrat a quatre mans.
D'equip reduït.
Equip reduït, estem sota mínims, podem dir. Però bé, fem el que podem.
Amb molta
de moment ens anem sortint, que ja és important.
Perfecte. Doncs, bueno, ara per on aneu? Perquè, clar, això de seguir-vos des de fora és raro, perquè he de pagar la ràdio, perquè si no se sent molt, molt raro, no sé què esteu fent ara mateix.
Ara estem a la botifarra.
Ah, molt bé. Doncs, canto jo el pal o cantes tu?
Canta'l tu, va.
Doncs va, anem de bastos, que sembla que la cosa pinta així. A qui he portat avui la botifarra per parlar?
Doncs bé, avui tenim amb nosaltres en Marc Puiggarí, president de la Coordinadora d'Entremesos.
Hombre!
Vet aquí.
Està per aquí o no ja?
El tenim per aquí, doncs ara ho averiguarem. Marc?
Ara ho sabrem.
I Nacho, com estem?
Ah, sí, el tenim
home!
Aquí.
Hola, Marco. Com estàs?
Pedro, com portem la tarda?
Doncs bé, de moment una miqueta de pluja, però cap problema. Se'm fa com estrany, això de tenir dues persones alhora que no estan a la taula de l'estudi. És com una mica estrany, estrany.
I que no es veuen entre elles, és molt raro, això.
Però més això, que entre vosaltres tampoc us veieu.
Fem un Skype.
Sí, però a la ràdio no ens serveix de gaire.
Ho teniu complicat, això de fer l'Skype.
Sí, sí, sí. Bé, de fet... Volíem parlar d'aquest diumenge, perquè les entitats de cultura van sortir, de cultura popular, van sortir al carrer per fer un acte de suport al referèndum juntament amb l'ANC i Òmnium Cultural. Tot va començar a les 11 del matí, on es convocava a les principals places de les localitats del Principat de manera conjunta una marató per la democràcia. I aquí a Sant Cugat es va poder viure un espectacle, de fet, amb molta gent. I, evidentment, volíem que en Marc Puiggarí, que és el president de la Coordinadora d'Entremesos, ens han fet 5 cèntims d'aquesta jornada, d'aquest matí així com, no?, festa de democràcia, podem dir. Exacte. Marc, què ens pots explicar?
Mira, des de la Coordinadora estem passant uns temps una mica neguitosos i ens vam voler manifestar de forma pacífica, festiva i ballant per demostrar que la cultura és l'expressió lliure de la nostra identitat i donar suport sobretot a la gent que està perseguint l'estat espanyol. I demanem el dret de poder votar.
Molt bé. Nacho, hi vols afegir alguna cosa, tu, que hi vas participar?
Sí, no, jo només volia preguntar-li al Marc. Bueno, primer, felicitar-lo per la iniciativa, perquè crec que és... Fer això ara mateix és un gran què en aquest moment. I a més, crec que va anar molt bé, perquè s'hi va afegir molta gent.
Sí, correcte.
Trobo, tant com la resposta de les entitats, que va ser massiva, jo el que vaig veure és que hi va anar tothom. Encara que no fes res, no fos una actuació programada, això que, quan es va convocar? Es va convocar el divendres? El dijous, així, pot ser?
Això va començar sortint dimecres, dijous, la idea, sí. Llavors la manera definitiva va ser el divendres. I juntament amb l'Assemblea Nacional, l'Òmnium, i alguns partits polítics, i el Senglar, fins i tot, vam decidir, doncs, això, donar un manifest de reclamar llibertat i reclamar una mica de democràcia. Va ser una cosa molt improvisada, però bueno.
Doncs, per ser improvisada, que hi havia a prop de... he llegit la notícia que havien posat a Cugat.cat i que han dit que la participació era de prop de 1.000 persones. Jo crec que eren realment més gent.
Jo crec que també, eh?
Eh?
Jo crec que també, que eren més de 1.000, eh?
Eren molts més.
Sí.
Eren molta gent. Però és que a més, la gràcia és que justament...
Semblava festa major, estava molt plena, eh?
Sí, sí, em semblava això. El diumenge de juliol, allà tot ple. Molt bé.
Sí, correcte.
Però justament la gràcia és que la gent va participar de les entitats, no?
Sí, bueno, pensa que els diables gegants, els bastoners, tothom va ballar. També és que ells van fer uns dos pilars preciosos, amb dues bones banderes, i l'esbar i medi van acabar ballant. L'esbar s'ho va currar moltíssim, i medi després va fer uns balls que va fer participar el poble, cosa que va agradar moltíssim. I després vam acabar amb una sardana de germanor, la qual va omplir tota la plaça, i tothom ballant millor o pitjor, ens vam agafar les mans.
Sí, això del tema de ballar sardanes és una cosa que amb la gent hauríem de parlar, rotllo, que el curs aquest que fan ells, els dilluns al vespre, per la setmana que ve, que fos més extensiu a la resta de cinquatencs, perquè va ser un moment bastant hilarant de veure... gent intentava ballar sardana sense entrebancar-se ni acabar a l'hospital.
Però ja és un gran què que s'hi posessin, eh? I això ja té el seu, no?, el seu puntet de dir, mira, no en saben massa, però s'hi posen, està molt bé, això.
No, va estar molt bé, i aprofito dit això. Agraïm moltíssim a l'entitat sardanista pel ser 42è plet, sí. Van omplir la plaça, i sobretot pel temps que ens van deixar per aquest acte.
Sí, clar, perquè va ser un moment que van haver de parar, no? Estava previst aquest peron o no estava previst?
Vam parlar amb la Gina i li vam demanar una miqueta de temps, li vam demanar menys, però al final vam agafar més, perquè creiem que era un moment per poder aprofitar. I com la Marató de Democràcia era davant dels ajuntaments, vam pensar que si ho fèiem a la plaça Octavià reuniríem a molta més gent, juntant els dos actes. Però bueno, la plec va estar a tope perquè des de les 10 fins a la tarda ballant tot el dia.
De tota manera, em sembla que va haver una mica de confusió en algun moment, no? Gent que se n'anava a la plaça de l'Ajuntament i que després anaven venint a poc fins a plaça Octavià perquè hi havia aquesta petita confusió de lloc. Com que altres llocs s'havien convocat davant d'ajuntaments, això va provocar una mica d'embolic, però després, realment, tothom va tenir clar on havia d'anar i la plaça estava molt plena.
Sí, correcte. A veure, nosaltres... El problema és que va ser en dos dies i els càrtics que va fer Òmnium i ANC i la coordinadora vam posar que era plaça Octavià, però arreu del país sempre era davant de l'Ajuntament. Llavors potser va haver aquesta petita confusió, però després ràpidament ja van anar arribant.
Sí, sí, perquè pel carrer tu anaves veient, no, la gent que anava arribant a poc a poc i que allò, doncs, cada vegada hi havia bastanta més gent a la plaça Octavià, que entre la gent de, no, de les sardanes i la gent que acompanyava les entitats, bueno, la gent de la coordinadora i, a més, la gent que estava mirant, doncs, realment va ser un moment bonic.
Això és un tema que podríem parlar en algun moment, també.
Sí,
digues. Que és a la majoria de llocs es queda davant de l'Ajuntament perquè és la plaça on sol passar tot.
Clar, però...
Però clar, aquí Sant Cugat som aquesta singularitat, no?, que el més important passa davant d'un monestir que està a 100 metres de l'Ajuntament.
Sí, això és cert. Això és cert, és veritat. Jo crec que els actes d'aquest tipus ja s'haurien de fer allò com per norma, directament a la plaça, aquí, a la plaça davant del monestir i ja està. No anar a la plaça de l'Ajuntament, que a més és petitona.
Això, i que a més la gent se la fa més seva, la plaça d'Octavià.
Sí.
Per a més bon omplir, no?
I per les entitats també, no?
Home, és molt més maca l'espai de la plaça d'Octavià.
Exacte, i és com la vostra plaça, no? Amb l'espai d'arrel, de festa major, tot plegat, és com que... No? La plaça d'Octavià és la plaça una mica de les entitats de casa nostra.
La plaça d'Octavià és l'arrel de la ciutat, l'arrel de la cultura.
Exacte.
La tradició, sí. És la nostra plaça.
Molt bé, doncs...
Bet, no sé si vols acomiadar ja el Marc.
En principi el anava a acomiadar, però si li vols preguntar alguna cosa més, endavant,
sí,
Nacho.
Jo tinc una pregunta més per Marc.
Bueno,
aquesta pregunta és ben bé que aviam si comparteix la reflexió que ara faré. Mm. Marc, està molt bé això que hem fet aquesta setmana, aquest diumenge. Crec que és necessari que el món de la cultura, que sobretot i el món de les entitats vives, com nosaltres, ens mobilitzem per moments així, que siguem capaços de donar... resposta ràpida a fets tan flagrants de la nostra societat, jo crec que se'ns tornarà a demanar que sortim al carrer. La coordinadora heu previst d'alguna manera o teníeu alguna idea al cap del que se'ns pot tirar a sobre i si hem de respondre conjuntament o si hem de fer alguna cosa com a entitats o que cadascú faci el que bonament pugui amb la seva pròpia motxilla?
A veure, nosaltres, com a coordinadora, estem a favor de la democràcia. No direm que estem a favor del sí o del no, perquè són moltes entitats, però sí a poder votar. Llavors, de coordinadora, el que demanem sempre és que el dia 1 tothom vagi a votar de manera festiva, pacífica, familiar i endavant. Sempre que se'ns necessiti, allà estarem. Som una família molt gran, però ens mobilitzem molt ràpid. Tenim un bon equip.
Molt bé.
Marc.
Doncs Marc Puiggarí, president de la coordinadora d'Entremesos, gràcies per haver-nos acompanyat aquest vespre aquí al Nitrat.
Perfecte. Doncs bé, Nacho, un petonet i ens veiem a la festa de tardor.
Perfecte, sí, que ja és d'aquí poquet, eh?
Ja queda poquet.
Molt bé. Doncs Marc, gràcies.
Adéu, Marc.
Gràcies i fins aviat. Bé, crec que el Marc ja ens ha desaparegut. Nacho, continuem parlant amb tu. Tu que estaves aquí el diumenge.
Jo hi era el diumenge.
Sí, hi era perquè jo et vaig veure com ballaves allà.
Sí.
Vinga, amunt i avall.
Penso que vaig poder.
No, que ho feies molt bé, escolta. A més, ensenyaves el teu company que tenies al costat, que això és molt lloable.
Sí, no?
Exacte. Sí, perquè era molt curiós, perquè això que tu dius, no? La gent s'hi van afegint, s'hi van posant. La gent no sabia massa com anava, però, bueno, però se'n sortien força bé.
va ser... O sigui, crec que va ser que ho expliquem, però ho va ser tot marcat abans, i sí. El que va passar és que el grup... O sigui, totes les entitats vam anar a fer el que fem normalment, no? O sigui, primer van entrar diables, van encendre el boc...
Sí. Els gegants van ballar...
Sí, bastoners van ballar el seu ball, geganters van fer passar els gegants...
Exacte.
Castellers van fer Xavier Tomàs, un o dos pilars, va entrar a l'Esbart i va fer dues peces del seu espectacle.
Sí.
D'aquest amb Pere Martínez, que és molt maco,
sí.
I va enamorar tothom. A més, van tocar la peça de Miquel Gil dels Garrotins, que va ser molt xula. I després, al Club Mediterrània, clar, també podia fer el mateix, el que hem fet tots, mostrar una part de dansa. Però crec que va ser una cosa que aquí, sense voler entrar en qui guanya, qui deixa guanyar,
no.
És una competició, simplement que... es va guanyar molt el públic fent la sardana curta aquesta de la...
Sí.
No sé, crec que la Maria de Cistellera, pot ser?
Crec, sí.
Sí, pot ser.
Pot ser,
i,
sí.
I res, doncs fent ballar aquesta sardana curta, que és molt fàcil, que és una cosa que és molt senzilla, és un cercle, i tothom s'agafa les mans, i són dos passos, no hi ha res més. I bé, i amb això ja vas, fins i tot, tenir la gent per fer aquesta sardana germanó. Sí, crec que va ser un gran punt del grup Mediterrani, que va tenir una bona pensada, perquè
bueno,
realment...
va ser una manera de, no, de fer participar també altra gent que estava mirant. No?
Sí, va ser... Va ser una gran pensada. Home, a mi també em va agradar el fet de veure-hi tanta gent, és a dir, no només per la crida d'Òmnium i de l'ANC, que sabem que sempre una crida d'aquestes dues entitats que són ara mateix per sota el Barça, les entitats que més gent engloben a tot Catalunya, és... saps que sempre tenen molta acollida, però és que, a més, la gent de les entitats es va mobilitzar no criades pel fet de l'entitat, sinó perquè també creien en tot el que estan defensant,
evident,
no? Perquè és una mica estrany anar a defensar una cosa en la que no hi creus.
No, exacte.
Però bé... molt content també per l'actitud a la que portava la gent, que després va haver una encartellada massiva d'aquestes que s'estan produint aquests dies,
sí.
I veure que van demanar als músics, si us plau, agafeu els timbals, les gralles, i aneu a córrer pels carrers, que anem a encartellar fent una mena de cercavila. I semblava tot una mena de festa major improvisada.
Sí, una mica,
un diumenge al matí de tardor.
Però això està molt bé, això està molt bé. Això mobilitza a tothom, mobilitza a les associacions, mobilitza a la coordinadora i mobilitza a la gent del poble, que això també està bé de tant en tant.
I dona molt bona imatge, això.
Exacte.
Dona molt bona imatge. Això ens, o sigui, no m'agrada dir-ho així, però ens és un bon reclam veure que realment estem allà sempre.
Sí, això és cert.
A totes. I cal de veure ja què ens passa, perquè, clar, també, o sigui, la pregunta que li feia al Marc no era... no era baldera, tampoc, era per dir...
No, és veritat, és que no sabem què passarà. És que potser hem de tornar a sortir al carrer. És que estem, no?, preparats per tornar a sortir tots quan sigui el moment. No? Tenen previst la coordinadora, doncs, fer una crida com la van fer per aquest diumenge? Això és important, també.
Exacte. Bueno, doncs, quedo aquí a la vostra disposició. Estic amb el telèfon per si us cal alguna cosa més. Jo ja me'n vaig, que em sembla que teniu un altre convidat per entrar.
Exacte, ens està esperant.
Vale.
Molt bé.
Doncs guapíssims, que vagi molt bé.
Igualment. Adéu, bonic, petonets.
Adéu, Pablo.
Adéu.
Adéu.
Aquest era el Nacho que ha marxat.
Exacte. Bé, proseguim, no?
Doncs bé, seguim, i ara ha arribat el moment de... El moment que tots espereu. El moment del...
Quina bèstia.
I bé, doncs, quan són 2:15 de 10 d'aquest dilluns, ens acompanya ja Marc Travé. Marc, bon vespre.
Bon vespre, Bet, què tal, com esteu?
Molt bé, el Marc també el tenim desplaçat via telefònica.
Sí.
Avui tenim un programa una mica aquí deslocalitzat.
La Paula, estem solets.
Sí.
És perquè no ens diguin que centralitzem tot a Sant Cugat.
No, això està claríssim, eh? Avui de descentralitzat poca cosa. Bé, doncs estem a la teva secció. Quan vulguis, tot teu.
Doncs mireu, avui la veritat és que tenia ganes de portar alguna cosa commemorant, perquè una de les idees que em van donar per preparar la temporada, diguéssim, és que en lloc de fer el que havíem fet anys anteriors, que era anar comentant les festes que hi havia hagut al cap de setmana, anéssim mirant cap al futur, és a dir, anéssim mirant cap a les festivitats que hi ha endavant, no? Llavors, sí, aquest cap de setmana hi ha hagut la Mercè, de fet, la Bet segur que us parlarà d'unes coses molt maques de danses aquí.
Sí.
Però jo les bèsties de la Mercè ja les vaig repassar la temporada passada.
Cert.
Per tant, si algú vol, es pot anar a mirar els programes de la temporada anterior i podran anar mirant quines són les bèsties que hi participaven, no? Llavors, la setmana vinent és un patró, ja sabeu que moltes de les festes majors estan relacionades sempre amb un sant, doncs és un sant que té molt a veure amb el bestiari, i és Sant Miquel.
Sí.
I vosaltres em direu, ostres, Sant Miquel, i per què té d'important en el món del bestiari? Doncs perquè generalment, a banda de que a Catalunya tenim infinitat de dibuixos i vitralls de Sant Jordi matant el drac,
sí,
normalment és Sant Miquel l'arcàngel que es dedica a estar rebentant dracs al llarg de la història de la Bíblia. És un dels que defensava les portes del cel en el moment en què Lucifer s'alça contra Déu, i per tant és una figura que des del món del bestiari no se sol comentar, però òbviament és una figura odiada, no? Diu que es dedica a matar dracs, que voleu que us ho digui, la gent del bestiari no és el que ens cau millor. Però, per surrealista que pugui semblar, hi ha gent que li dedica,
veus,
les seves festivitats.
Bueno,
val,
hi ha de tot,
val,
eh?
Aquestes coses de dius, home, doncs mira, sí, es dedica a matar dracs, nosaltres tenim un drac, però bueno, per la resta del poble era el patró, no?, abans que decidíssim fer una bèstia.
Uh-huh.
Doncs hi ha tot un seguit de festivitats, això comença aquest cap de setmana. Com que era molt complicat repassar totes les festivitats de Sant Miquel i repassar totes les bèsties que hi anaven relacionades, he decidit saltar-me una miqueta tota la ortodoxia i parlar d'un drac en concret, que no celebra res per Sant Miquel, per ser coherents amb el que és la festivitat del drac.
Ah, o sigui, no té res a veure.
Però sí que hi té a veure remotament. És a dir, anem a parlar del drac de Montblanc, que és el drac que apareix a la llegenda del drac de Sant Jordi.
Ah.
Val, llavors, ja que estàvem, no?, anem a parlar d'un altre drac.
Clar.
Víctima de, però...
Víctima de, sí, perquè acaba morint, pobret, me.
Sí, no, hi ha uns memes que a mi em fan molta gràcia des de que va sortir Joc de Trons, la sèrie aquesta, a la secció aquesta del Jordi, vull dir, la que fa la HBO.
Sí, sí,
que,
sí.
Que surt generalment la Daenerys Targaryen amb un llibertat dels dracs, no genocidis per Sant Jordi, que em fa molta gràcia.
Em veus, mira.
Bueno, doncs el drac de Montblanc i el drac i... tenen un drac i un àliga allà a Montblanc, tenen els seus orígens escrits, o els primers llocs en els que apareixen, de l'any 1638.
D'acord.
És a dir, hi ha constància de que són prou antics. Uh-huh. Òbviament, en constància, quina festivitat, Bet?
Corpus.
Molt bé, ets la ronda avantatjada.
Que bé, veus? És que això era fàcil, eh? M'ho has posat molt fàcil, Marc.
L'any 1981, allà a Montblanc, van decidir començar a recuperar les figures de l'àliga, el drac i la mulassa en el marc de les, si no m'equivoco, les 75enes festes de la coronació de la Mare de Déu de la Serra, que és una Mare de Déu que tenen allà i que fan tot un seguit de festivitats. I va ser quan van decidir agafar i dir, doncs vinga, va, anem a recuperar els diferents elements. Els elements que es conserven avui en dia i que surten habitualment són el drac de Montblanc, fet amb fibra de vidre, data del 81, el 1981, té un pes aproximat d'uns 30 quilos, és a dir, entraria a la categoria dels pesoplumes.
Quant has dit?
30 quilos.
Ui, i tant pesopluma.
És misèria, això.
Sí, sí, sí.
Té una llargada de 290 centímetres, una amplada de 150 i una alçada de 250.
Uh-huh.
I li són pròpies les festes i celebracions de Fires, Corpus i la festa major de Montblanc, que va ser fa no massa, va ser cap al 8 al 9 de setembre, em sembla.
D'acord.
Com dèiem, doncs, la van recuperar l'agrupació del bestiari folklòric de Montblanc, que són els que tenen l'àliga, el drac i la mulassa, i bueno, s'hi van estar una bona temporada. De fet, el drac original, hi ha algun que altre escrit que parla que és inclús anterior, que és del 1586. També participen per les festes de Corpus. Però el que jo he trobat és que cap al 1641, amb la Guerra dels Segadors, doncs es van perdre.
D'acord.
Vale? També tenen l'àliga de Montblanc, també feta en fibra de vidre, també del 81, que també pesa 30 quilos, aproximadament, i té una llargada de 2,90, una amplada de 1,10 i una alçada de 2,20. Amb la mateixa línia li són pròpies les festes pròpies i actua com a símbol de la ciutat, com sol ocórrer amb moltes de les àligues que hem comentat aquí en el programa, no?
D'acord, sí, sí.
I després tenen tres bestioletes, tres o quatre bestioletes, que són la colla petita, això em va fer molta gràcia, perquè tenen el drac petit i l'aligot,
sí,
que són fets amb cartró i amb fibra de vidre i poliuretà,
sí.
Daten del 2006, és a dir, són bastant més nous, tenen un pes de 4,5 i 6 quilos,
poquet, ja
i
està,
són les bèsties infantils. I em va fer molta gràcia perquè això de veure un aligot infantil no és algo molt molt habitual.
No. Cert.
I finalment tenen un drac nou, que li diuen, que és el més petit de tots, que aquest és del 2008 i està al voltant també dels 5 quilos de pes. I em va fer molta gràcia perquè són un grup més o menys petitó, però carai, mantenir tres bèsties infantils i dos bèsties grosses més una mulassa, doncs no és...
No
és precisament alguna cosa que digui, doncs pues no. No hi ha poc esforç aquí dedicat, no?
Exacte, sí, sí, sí.
I per això vaig decidir que avui els hi volia dedicar una miqueta la xerrameca.
Jo el que he vist aquí és que un de... Que també tenen... Que no té res a veure amb els que... dels que tu parles, eh? Sinó que tenen el drac de Sant Jordi, que és el que fan la llegenda, suposo.
Sí.
I que aquest té més aspecte de drac, com t'ho diria, de Joc de Trons, no? Com si diguéssim, perquè és com molt més sofisticat. Clar, que aquest no treu foc ni fa res de tot això, eh? I que suposo
bueno,
que deu ser...
És l'avantatge, diguéssim, que tenen les noves tecnologies.
Clar, és que...
O la capacitat de tractar amb nous
materials. Sí, sí, sí.
Sí que és veritat que em sembla que és del 2016, si no m'equivoco.
És que, per tant, és molt
nou. El van acabar el 2016 i el van presentar el 2017. Si no recordo malament, però vull dir que és un senyor drac.
Sí.
És un senyor drac. De fet, si busqueu per internet i busqueu les imatges d'aquest drac, imposa moltíssim.
Sí, sí, és molt
gran. I és una de les coses que realment li donen un sentit o una evolució a el que són els bestiaris. De fet, jo recordo... fa uns anys, quan jo era d'una altra colla, no, de Sant Cugat, que estàvem en una trobada de bèsties i teníem les bèsties exposades com se sol fer abans dels correfocs, no?
Sí.
I un dels membres més joves de la nostra colla, devia tenir 12 o 13 anys, mirant el cas Cerver Bertolàs, que era bastant més imponent que el drac Antonot, a nivell d'aspecte ferotge, a nivell d'acabats, a nivell de detalls, mira la colla, a la bèstia, no que ara dubto si el caça de Bertolàs, bueno, una bèstia bastant més jove que la nostra,
sí.
i que va agafar i diu, ostres, doncs la vostra mola molt, us la canvio.
Ah, veus.
I el cap de colla de l'altra colla va agafar i va dir, home, diu, parlem-ne, que el nostre jovenell es va quedar absolutament... Asturat va dir, ui, com que m'està dient que sí que em canvia la bèstia? I llavors va ser quan li va dir, diu, és que la nostra bèstia té uns efectes, té uns acabats, té un nivell de detall molt potent,
però
la teva té una cosa que la nostra encara no té, i és història.
Clar.
La teva té gairebé 30 anys, la nostra
no.
En té un parell.
Clar.
Fer-se una bèstia nova, xula, és acabar de juntar uns quants milers d'euros... pagar un constructor o dedicar-li tu unes hores i fer-te-la. Però el que li dona aquell punt de valor és tot el que hi ha al darrere, no? Però sí que és veritat que les tècniques de construcció han canviat moltíssim amb els anys.
Sí.
I, de fet, és spoiler per lo que ve de temporada, perquè no sabem si ho aconseguirem o quina data ho podrem posar, però sí que podem anunciar que havíem parlat ja d'intentar fer una excursioneta de nitrat a algun taller d'algun constructor o intentar acostar el món dels constructors a fer divulgació de la seva tasca aquí al nitrat.
Molt bé, doncs Marc, gràcies per haver-nos acompanyat aquest dilluns, encara que sigui allò via telefònic, ens retrobem, si tot va bé, dilluns de la setmana que ve.
Sí, serà un plaer i ens veurem dilluns vinent a l'estudi.
Molt bé.
Una abraçada.
Gràcies, Marc. Adéu. Doncs fins aquí el Quina Bèstia d'avui.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat. Crompo una burra ciega, ullà, ullà. Crompo una burra ciega.
Bé, i continuem amb el programa.
Sí.
I ja sentim la musiqueta de la cançó de les mentides, i és el moment de dir, Bet, què ens portes aquesta setmana?
Doncs, com bé deia en Marc, en la seva secció que ha fet ara fa uns momentets, el Quina Bèstia, jo us parlaré de la Mercè, però en aquest cas, pel que fa al Mercè Dansa d'aquest any. De fet, ja fa molts anys que es fa el Mercè Dansa. De fet, aquest any ha complert 25 anys. Es va començar a fer l'any 1993 arran d'una convocatòria que va fer l'Ajuntament perquè els ciutadans proposessin actes per la Mercè. I l'Esbart Català de Dansaires va presentar un projecte d'una mostra de danses tradicionals catalanes en què les peces havien de ser ballades per les mateixes persones que les ballaven a les festes de la seva localitat. Aquesta idea, que ha perdurat fins avui, és actualment un dels pocs actes de cultura popular dins el programa de la Festa Major, que convida mostres patrimonials de fora de Barcelona. És de les poquetes coses que encara queden, de, podríem dir, de cultura popular.
Molt bé.
Doncs bé, aquest any ho han dedicat a les danses vives noves de Catalunya, perquè, clar, com que ja fa 25 anys, potser ja se'ns van acabant els balls de sempre. I, per tant, aquest any ho han dedicat a les danses vives noves, és a dir, danses que tenen pocs anyets o que han estat creats, que són de nova creació, de fa poquet, o...
Que s'han recuperat,
potser. Exacte, que no són de nova creació, sinó que han estat recuperades fa molt poquet. Molt bé, Pablo.
Home, m'aplico cada setmana.
Sí, 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 bé... Doncs durant aquesta festivitat, durant el Mercè Dansa d'aquest 2017, es va poder veure el Ball d'Emborratxes de Blanes, que va recuperar l'any 2013 l'Esbart Joaquim Ruïra. La Gallarda del Pou de Cornellà de Llobregat, recuperada l'any 1956 i que posteriorment es va perdre, llàstima, La Bolangera i el Ball del Rossinyol de Manresa, un ball recuperat l'any 2009 en motiu del centenari de l'Esbart Manresà. Entre els balls de nova creació, aquests són els que s'han recuperat, Els de nova creació, hi havia el Ball de Bastons de Sant Miquel de Fluvià, que es va crear l'any 2013, i el Ball de Nans de Tàrrega, que s'inspira en personatges populars targarins, però data de l'any 2009. I també hi haurà... Digues, Pablo.
No, atent. Continua.
També hi haurà la Jota de Benifallet i el Ball de Valencians de Vilanova i la Geltrú.
I avui per aquest programa, què repassarem?
Doncs
això?
Mira, repassarem per una banda la Gallarda del Pou de Cornellà, que va ser recuperada l'any 1956 i perduda posteriorment. I també parlarem del Ball d'Emborratxes Santa Blanes i del Ball de Valencians.
Molt bé, doncs comencem escoltant el primer.
Perfecte, la Gallarda del Pou de Cornellà. El costumari de Joan Amades explica que la Gallarda es ballava al voltant del pou que hi havia enmig de la plaça en temps de carnaval. Les balladores s'aplegaven en grups de dues i tres, agafades per les mans, i rondaven entorn del pou. Després de diverses ballades de noies soles, formaven una rodona al voltant del brocal i entraven en dansa els fadrins, i per parelles ballaven l'espolsada. La Gallarda del Pou fou recuperada a Cornellà l'any 1956 gràcies a la tasca feta pel mestre i coreògraf Lluís Trullàs i Ribas amb la col·laboració de l'Esbart del Foment de la Sardana. Posteriorment, aquesta dansa va ser de nou recuperada per l'Esbart de Cornellà de l'agrupació sardanista i posada en escena al Festival de Danses de l'1 de juliol de l'any 1988. En l'actualitat es balla la part de les voltes al Pou el diumenge de Festa Major. Primer comença la gent de l'Esbart i després s'hi van afegint persones del públic.
Molt bé.
Aquesta seria la primera peça, aquesta que vam dir que es va recuperar, va desaparèixer i després es va tornar a recuperar. Per altra banda, tenim també el Ball de Morratxes de Blanes.
Anem a escoltar-ho també.
Molt bé. La història d'aquest ball, del ball de Morratxes, es remunta a l'època feudal. Deu ser que per això el so és tan especial, no, Pablo?
Bé, segurament és d'on l'hem agafat, però no ho direm.
Exacte. Quan els comtes de Cabrera primer i els senyors de Blanes després governaven de manera feudal aquesta vila. La gent del poble podia sentir la música al so de dolçaina que s'interpretava des dels salons d'estiu del Palau, que avui dia allotja la parròquia de Santa Maria. D'entrada, per raons de categoria social, els dos grups ballaven separats, però influenciats per les notes engrescadores de la música, evidentment acabaven ballant tots plegats. Obren el ball l'alcalde i la seva esposa i de mica en mica tot el poble s'hi va afegint. Els homes porten a la mà una morratxa que conté perfum, evidentment, d'aquí ve el nom d'aquest ball, el Ball de Morratxes de Blanes. A partir del moment en què els homes ruixen els caps de les seves parelles amb el perfum, la dansa, que en un principi és una dansa suau i de gran delicadesa, agafa un caràcter alegre, àgil i desenfadat per anar esbojarrant-se cap al final del ball.
I això del perfum ho fan?
Això del perfum, sí?
Ah.
Sí, sí, sí. Les morratxes que porten els homes són plenes de perfum.
Molt bé, molt bé. Queda la plaça ben...
Clar, això a la plaça ho pots fer, per tant, després la plaça fa una bona oloreta, tota la plaça. Això ho pots fer en una plaça, a l'aire lliure, en un teatre o en un escenari és més difícil de poder ruixar les balladores perquè després queda tot el terra mullat. Però a la plaça no passa res, cap problema. De fet, tampoc no se'ls hi tira molta, no se les deixa allò...
No.
És unes gotetes de colònia, vet aquí. I, de fet... Hi ha dos grups de personatges ben diferenciats, fins i tot en la manera de vestir. Per una banda, els representants de l'obreria, amb l'alcalde al capdavant, i per l'altra, els representants dels vilatans humils. El Ball de Morratxes va formar part del Dia de Santa Anna durant molts anys, però cap a la meitat del segle XX va deixar de fer-se. Va ser l'any 2003 quan es va tornar a recuperar aquesta tradició 100% blanenca. Un cop acabat el ball, al igual que es va fer cada any, podem dir, el públic assistent també pot ballar aquesta dansa ajudat pels membres de l'Esbart Joaquim Ruïra. I l'última, que ja tenim allò rapideta, la farem aquesta, és el Ball de Valencians. A Vilanova hi ha referències de la presència d'aquest ball a mitjans del segle passat, tot i que no se sap si era executat per vilanovins o per forasters. I s'ha trobat en l'arxiu musical de l'Església de Sant Antoni una partitura que correspon a un ball de valencians consignat a la vila que consta, junt amb altres, com la moixiganga i el toc de castells antic. O sigui, estan tots posats en el mateix arxiu. Aquesta partitura es troba en el llibre de música del mestre Magí Sans. D'aquest ball no hi ha referències coreogràfiques pertanyents a cap variant vilanovina. Per tant, ens hem de fixar en les coreografies de caràcter general consignades en diversos treballs i publicacions que s'han fet d'aquest ball, principalment, evidentment, en les comarques tarragonines, perquè en aquesta zona encara s'han anat mantenint molts.
Molt bé.
Partint, però, de la base certa d'una música autòctona de la ciutat, pertanyent a aquest ball, aquest ball depenia del nombre de gent que era, es feia d'una manera o es feia d'una altra.
Interessant.
Per què? Per què? La torre podia ser més o menys tamany i alçada, depenent de la quantitat de components del grup i de la seva disposició i habilitat. Però no acostumem a passar dels 3 o 4 pisos d'alçada. Estem parlant d'una torre de gent enfilada com si fos un castell. Diuen que el Vall de Valencians pot ser que sigui l'origen dels castells. Ara, jo no ho afirmo ni ho desmenteixo, Jo ho deixo així, i que pensin el que vulguin. De fet, el ball en la variant vilanovina es composa d'un nombre no inferior de 24 persones distribuïdes en grups de 8, sense comptar els més petitons, i consta de diferents parts: l'entrada, els braços, la jota, l'estrella gran i les estrelles petites. Vet aquí, és un ball popular molt atractiu, tant en la seva part coreogràfica com també en la seva part castellera, que permet alçades i formes variades, tot i que en principi només s'executen la figura anomenada torre i pilar. Vet aquí.
Molt bé, vet.
Doncs això és tot per avui. La setmana que ve, més.
Més danses?
Exacte.
O què ens portaràs?
Doncs segur, danses. Us portaré danses. Quines?
Molt bé.
No ho sé encara. Va. Ho he de decidir.
Genial.
Molt bé.
Doncs anem encara en la recta final del programa.
Exacte.
Anem per l'enquesta.
Vinga.
Saben aquell que diu que en sigueu coses?
I com cada setmana en aquest espai us convidem a seguir explicant-nos tot allò que creieu convenient.
Ens podeu seguir aportant les vostres bèsties i bestioles pel Quina Bèstia. I us recordo que si ho feu tindreu l'opció de guanyar un llibre bestial del Celler de Llibres.
Ens ho podeu escriure pel Facebook, a Radio Nitrat, pel Twitter a @RadioNitrat i al correu electrònic nitrat@cugat.cat, o bé per color missatger aquí a la ràdio a plana de l'Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès. I som-hi!
Cap al final! I arribem al final del segon programa de la cinquena temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 de la FM de Ràdio Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i, com no, per les places del poble.
El programa l'hem fet possible, la Bet Porqueras avui solet a l'estudi parlant, en Marc Travé i en Nacho Ferrer des de la distància,
i el Pablo del Cantó, que avui ha sigut part de la veu del Nitrat,
sí, sí,
i que també ens ha acompanyat a les vies de so.
Nosaltres marxem, seguint amb el que ens toca, i us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més Nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana!
Molt bona setmana a tots, i esperem que dilluns puguem ser aquí amb normalitat.
Molt bé. Adéu!
Adéu! Bona setmana!